Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera hem estat molt pendents de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat de Lleida. Hi ha 5 persones en estat crític ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova. En total, són una quarantena els ferits de diversa consideració. L'autobús s'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida per causes que encara s'estan investigant. Sembla que la conductora, que era novella, hauria perdut el control del vehicle. Anava acompanyada d'un conductor veterà, que és un dels ferits crítics. També us hem explicat que aquest mes de juny la calor ha estat molt intensa, això ja ho heu notat segur, però ara sabem que, segons dades del Ministeri de la Transició Ecològica, a Catalunya ha provocat com a mínim 218 morts prematures. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. Aquest no ha estat un juny de rècord, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I ens hem fet ressò també de la nova taxa que es cobrarà a la Unió Europea a les compres en plataformes xineses de baix cost. Vaja, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La Unió cobrarà 3 euros per cada producte i així intentarà frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que el jutge del cas Leire ha citat a declarar el proper dia 15 a qui va ser la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per les seves reunions amb l'exmilitant socialista. La Fiscalia va reconèixer dues trobades amb membres de la suposada trama que es dedicava a desestabilitzar causes judicials que afecten el Partit Socialista i l'entorn de Pedro Sánchez. Anem fins a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis el tinent fiscal Diego Villafañe i un altre fiscal de l'equip de confiança d'Álvaro García Ortiz. Tots dos van participar en dues reunions amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Tejeiro l'abril i el març del 2025 perquè, segons fonts de la Fiscalia, volien denunciar uns fets delictius. García Ortiz no hi va ser present, però sí que va ser informat de la trobada a posteriori, apunten aquestes fonts. Segons el resultat de la declaració de Villafañe, el jutge deixa a la porta oberta, ha citat també l'exfiscal general de l'Estat, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets.
I l'administració de Donald Trump ha aixecat des d'avui els controls d'exportació a models d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, que s'havien imposat per motius de seguretat nacional. Washington va restringir unilateralment l'accés a la tecnologia en transcendir que Amazon havia descobert un mètode per eludir-ne les mesures de seguretat. Ara la Casa Blanca considera que aquests problemes ja s'han resolt i permet a Anthropic retornar als usuaris autoritzats l'accés a tots els seus models. L'aspiració d'un control absolut de la intel·ligència artificial està darrere de totes aquestes mesures, segons assegura Ulises Cortés, director de l'àrea de recerca en aquesta tecnologia del Barcelona Supercomputing Center.
L'administració americana ha estado dando señales de querer ganar, por un lado, la guerra de la inteligencia artificial, pero por otro lado, a utilizar la inteligencia artificial como un arma de control.
I la congregació ultraconservadora, coneguda com a Lefebvrians, ha fet cas omís a les peticions del papa i ha ordenat avui 4 nous bisbes a Suïssa sense el seu permís, fet que ha provocat un nou cisma a l'Església Catòlica. Unes 15.000 persones han assistit a aquesta cerimònia que s'ha celebrat a la Vall del Roine i que s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i han celebrat les ordenacions, fet que implicarà la excomunió dels implicats. La congregació, fundada el 1970 per l'arcabisbe francès Marcel Lefebvre, rebutja algunes obertures del Concili Vaticà II i defensa les misses d'esquena als fidels i en llatí. I encara per acabar, un apunt per felicitar una companya, perquè la periodista barcelonina Rosa Maria Calaf és la guanyadora d'aquest any del Premi Nacional de Televisió que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix així el llegat i la trajectòria d'una figura pionera en el reporterisme i les cròniques internacionals amb una mirada feminista i avançada al seu temps, ha dit el jurat. Calaf, amb una extensa carrera com a corresponsal de televisió espanyola a ciutats com Moscou, Nova York, Buenos Aires, Hong Kong o Pequín, també va formar part de l'equip fundador de TV3, on va assumir la direcció de producció programació l'any 1983.
Passen 5 minuts de les 3.
A migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Estic de vacances a la uni, pots no dir-ho, si vols.
Llavors, com et presento, com a Joan López Alegre?
Sí, com,
ja està.
Com a senyor que ve aquí amb un programa que escolta molta gent.
Sí, 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 escolta'm, aquestes de ressaca, estem de ressaca amb les dades de l'EGM, que es van conèixer ahir, i 157.000 oients que fan del Catalunya Migdia ja et diré, l'informatiu més escoltat del país.
Això a pesar del Santi.
No, perdona. Això fa quan que no et passava?
Mira, ho vam estar mirant i una audiència similar l'any 2020, que té trampa, entre cometes, perquè era època de pandèmia, que tots estàvem a casa molt pendents dels mitjans de comunicació i que, a més, fèiem 3 hores perquè es van allargar els programes.
Ah,
tant,
o sigui, no
és per
mi.
Eren 162, vam fer aquella tocada, però és la segona, millor audiència.
No, de fet, el dimecres és el pitjor dia de la setmana.
Jo crec que això no és,
ja. Espera't, perquè el Santi té la seva sintonia. Bona tarda, Santi Villas.
Jo anava a dir
que les audiències de la ràdio, tu ja ho saps, però no són com les de la tele, i per tant no sabem el minut a minut ni el dia a dia. Per tant, jo ara no sé si els dimecres de 3:05 a 3:20, que és l'estona que tu hi ets, si és de les bones o de les dolentes audiències, no ho sé.
Però això ho hauries de preguntar.
Pues que no se sap.
No, algú és com... ho sap,
A la tele? Tu que treballes a la tele? La tele sí, teniu minut a minut i sabeu en quin moment la gent connecta, desconnecta la tele i tot plegat, no?
Si aquí a John truca al de... com es diu això? Al de l'EGM i li diu, hazme un estudi del dimecres o la tarda... Això si li paga, li fan. Vull dir, aquí te fan tot, eh?
Molt bé.
No, per l'aplicació sí que es deu poder saber, no?
No, hi ha dos tipus d'audiències a la ràdio.
Per això.
La digital i la general, que és la de l'EGM. La de l'EGM barreja digital i analògica, la que se sent per FM, per tant, per exemple, el cotxe o el transistor, que és on va, a través d'una enquesta.
Sí, això...
Aquesta no se sap. La digital sí que se sap. El minut a minut, qui puja, qui baixa.
I hi ha un pic els dimecres? A
això,
les 3 i 5
això,
minuts.
A la baixa. On està el Botas, aquest?
Què vol dir el Botas? Ah,
el Botas. Com el pilot de Fórmula 1.
Ja té vacances.
No.
Ah, perquè això, jo podria mirar l'aplicació i anar-nos dient, puja. Ara que parla tal, baixa. Ara que va l'urbanisme, baixa.
M'ha agradat molt el Botas aquest.
Bueno, o sigui,
el
Botas ja m'has entès. No hi és. No, és que no està.
He pensat en Valtteri Botas, que va ser un pilot de Fórmula 1, però...
Ah, bueno, és que clar, vosaltres teniu uns referències meus, que ells parlen clar, és que vosaltres parleu un altre nivell.
Encara et diré més. Hi ha un personatge de dibuixos animats, que és Dora l'Exploradora.
Sí, aquesta sí que la conec.
Doncs el gat que va amb ella es diu Botas. Perquè
bueno, i el gato con botas també el coneixes?
També.
Molt bé.
Botas.
Bueno, el
Joan torna demà i demà ja li diré, a partir d'ara seràs amb botas.
A l'amic de la Dora.
M'agrada molt aquest final. No, perquè és com el botas aquest.
No, però ja m'entenc, com que sempre està allà al racó, doncs ell que ens mira l'aplicació, que es veu si puja, si baixa, ara parles d'aquest tema, la gent se'n va, que això també et dic, que és una miqueta una presa de pèl, eh? Perquè jo estic escoltant la ràdio, aquesta, por supuestíssim, i de repent entra un pàrquing, surt a caure la cobertura, i sembla que jo l'he pagada.
Tu no escoltes en Marc, eh? Només escoltes aquesta
emissora. Jo no he escoltat mai el programa del Marc.
Ah, molt bé.
Mai. Bueno, no és, bueno, hi ha moltes altres coses, eh? No, vull dir, aquest tampoc. Vull dir, perquè no tens... No, vull dir, ho he de dir.
Quasi que ni els dimecres de 3 i 5 a 3 i 20 tampoc no l'escoltes gaire.
Aquí jo tampoc escolto gaire. Intento anar a la meva,
aquí,
perquè prou
tinc
en organitzar-me i mirar el rellotge i arriba, que sempre els del Congrés, que miren el rellotge quan acabo d'acabar de parlar. Mare de Déu. Bueno, pues escolta... Pues molt bé, no?
Sí,
si és el líder a Catalunya.
Estem molt contents, sí.
Jo també em vaig alegrar i tot quan ho veig. No sabia que era des del 2018 que era tant. O sigui, això és una cosa que has fet festa.
Sí.
Heu fet alguna
cosa? No, és que som així un punt sossos.
Home, fill meu, ja perquè la ràdio no us ha pagat algú, no us ha donat uns diners, un pressupost per fer un pica-pica.
No, tampoc,
I això que no ens portes de bolos, que si ens hi portessis...
Ja... El Joan li encanta fer bolos.
Vamos, ja,
li agrada molt anar pels puestos i fer en públic. I
és
anar...
Sí, no, no, és que ja en públic... És que ho troba a faltar, eh? Ho troba a faltar quan era... Quan estava allà.
On estava allà? Perquè ara no se'n recorda.
Quan estava de polític.
De polític. Ah, de polític.
Sí, home, no, quan estava de polític. Això de, vull dir, lo de la universitat no compta, no, com a públic.
El contacte amb el públic.
Comptava un meeting, una mica
és
una...
És un públic cautiu. A vegades els de la política també.
Sí.
Que bueno, vena perquè estan obligats.
Què faig? És que, a més, ja vinc cansat.
Portaves un tema que...
Sí, me l'he inventat.
Jo no he entès gaire el tema, eh?
No. No és, és que no és ni un tema.
És que més parles d'unes coses que jo reconec que em descobreixes un país que no controlo.
Exacte, doncs l'heu de conèixer, no, perquè està aquí al costat. Saps què vull dir?
De quin país parlem?
Mira,
no parlo d'un país geogràfic, parlo d'un país sociològic, gairebé et diria.
És que m'ho vaig trobar l'altre dia i jo ara, quan veig la tele, de repente veig programes que quedo fascinadíssim, és com veure un accident. Et quedes mirant i dius, és que no me'n puc anar d'aquí.
Val.
I està mal, està malament. Després tinc remordiments, però clar, jo sóc universitari, vull dir, sí, jo podria veure altres coses, saps què ho dic? I no. Llavors l'altre dia vaig enganxar un programa d'estiu que acaba de començar, que es diu... ara no me'n recordo.
El verano se mueve.
Ah, exacte.
És que tinc el guió. És que ho tinc al guió. Vull dir, no sé què és.
El verano se mueve.
Dius, això bueno, ho fan, diu, a Telecinco, diu aquí.
A Telecinco.
I a quina hora?
No sé, a les 4, a les 5, por ahí. Bueno, i això és un programa de verano.
Però com les iaies.
Que es diu de verano se mueve, tenen una furgoneta, llavors van per les platges. Tu te'n recordes quan anava a les platges?
Sí.
Perquè almenys la Núria Roca, quan ho feia a València, anava amb un barco d'aquestos de turi... De, com es diu això que va la gent? Que hi ha un meló que posa welcome. Un creuer.
Un meló que posa welcome.
Era un creuer, hi ha més coses a banda del meló.
Sí, però tu saps que posen a la polpa de la síndria, posa welcome. Sí.
I fan cursos de tovallons. De tovallons.
Sí, definició, creuer, dos punts. Sí. Bueno, un puesto que va la gent amb un meló que posa welcome.
Exacte. Ja està. Bueno, i això que has d'arribar allà i has de demanar per tots els restaurants no sé, tota la setmana.
No hi he anat mai, amb un creuer.
Jo tampoc n'hi aniré. És que em tiro per la borda. No. Bueno,
escolta, m'estan insistint que parlis al micròfon, que portem 500 anys i està aquí. Ja, però vas girar...
No, és que jo crec que el que tinc jo no funciona. O sigui, no em puc moure d'així, no em puc relacionar.
Home,
clar, doncs a mi em molesta molt els presentadors aquests o els col·laboradors que només miren el paper i no miren a la persona que està parlant. Te'n diria uns quants de noms de presentadors que no et miren a la cara. I, si no es posin a jugar al Candy Crush aquest. Això hi ha gent, que ho fa. I tu te diuen, vull, què em portes? I se foten a mirar un altre cantó i tu has de fotre un rotllo.
Jo en conec un que mentre fa el programa, si juga al Madrid, està mirant pel telèfon.
És que de tot això n'hi ha moltíssims.
Antonio García Ferreras.
Això ho has dit tu.
Això no ho sé jo, perquè jo... Com he de dir jo això, mare de Déu? Bueno, on vaig? On anava?
A veure, estàs. El verano se mueve a Telecinco.
Deies que tiren pilotes de Nivea d'una avioneta.
No, van per una furgoneta, es veu que van per les platges, llavors fan el programa a les platges, que és una cosa horrible fer programa a les platges, la gent està suada, porta terra,
fa calor, malament.
I aleshores, clar, tu dius, bueno, van a fer un programa d'estiu amb temes d'aquestos, com saps quan et diuen que imagina't tu que vens, no sé si passa ara, no? Que tu et truquen de Catalunya Ràdio i dius, escolta, podries fer la tarda a l'estiu? I llavors et diuen, fer temes frescos.
Frescos i picadets.
I picar això.
Això
del tema fresquet, jo no ho he entès mai, però t'ho diuen molt. Generalment les quefes.
Com fer un salmorejo.
Bueno,
igual.
Exacte, en pa. Bueno, aleshores ells van presentar, diguéssim, que era un programa d'estiu, de verano, amb els temes de los fresquitos i tal. El presentaven així, una mica. Atenció.
Estaremos, atención, a pie de playa con todos vosotros. Subid, que hay sitio para que todos estéis con nosotros, porque acaba de empezar. Esto acaba de empezar y tenemos un verano maravilloso por delante. Atención, que estas son las paradas de hoy.
Cuidado.
Bien.
Ara anem als temes. Recordem que van a les platges, que són gent que va a visitar platges,
sí,
i que anem a fer temes d'estiu.
Sí, fresquitos i...
Primer tema plantejat d'un programa d'estiu que es fa a les platges.
Arrancamos este viaje y nuestra primera parada será en las playas españolas. Una bacteria carnívora llega a las costas. Hoy les explicamos dónde y cuáles son sus efectos peligrosos.
Cuidado.
Ja, ja et treuen les ganes d'anar a la platja, no? Perquè trobaràs una bactèria carnívora.
Allà hi ha un senyor carnívora, que està recorrent les platges amb un cotxe.
Què és una bactèria carnívora?
Hi ha una bactèria carnívora.
Però està dintre l'aigua o a la sorra?
No el vaig acabar de veure. Jo amb això ja em vaig quedar.
També m'agrada molt que s'està empaltant aquesta manera de parlar, que sembla que estan fent una cosa molt important.
Però tu, vull dir, un programa que vas a fer d'estiu a les platges i la primera notícia, que deu ser perquè et quedis a casa i vegis la tele i et vagis a la platja, és una bactèria carnívora.
Sí.
Que no sabem què vol dir això. Què és una bactèria carnívora?
Una bactèria carnívora, jo no ho he consultat, però crec... No sé si...
Que no és vegan.
Que menja carn.
Sí.
És una bactèria que et mossega.
Deu ser que et deu mossegar els peus.
Què és una bactèria? O sigui, una cosa que medeix menys d'un mil·límetre.
No, clar, no es veu, sí.
Bueno, però és carnívora.
I et menja la carn.
Alguna deu tenir.
Pues et fot una mossegada a la cuixa. Bueno.
Tenien més de temes.
Sí, aleshores, el segon tema d'estiu...
Sí, també picadet i fresquet.
Picadet i fresquet, tipus la bactèria, per estar veient la tele, diguéssim, amb un vano, o amb el ventilador a la cara, tranquil·lament a casa teva, fotent-te un granissat de llimona, era aquest.
También hablaremos de la venta de niños por Internet.
Quien publica un anuncio así está cometiendo evidentemente un delito.
Anuncios en plataformas de venta de segunda mano que esconden tráfico de menores. Una investigación en la que destapamos el modus operandi.
Tenim una bacteria carnívora i tenim que et vas a comprar una gabardina de segona mà com tu i et canviar un nen.
Però no, el problema de la segona mà, o sigui, o a la pop,
imagina't, tu de repente dius...
Exacte,
tu de repente dius, escolta, que necessito una batedora, no vull gastar aquests diners. Vas a comprar-te una batedora de segona mà a on sigui la marca aquesta...
I trobes un anunci.
I aleshores et roben un nen.
Ai, carai.
Amb la Tauro...
Tu tens una batedora i t'han robat el nen.
També diré,
també et diré, ara que s'ha acabat l'escola i que, per tant, molts pares han de tenir el nen a casa, ves que no estiguin tan desesperats que el puguin posar a la venda. Allò de dir, escolti'm, tregui'm de sobre el nen durant un parell de mesos.
Bueno, jo també t'ho proposo, perquè si ara que deus estar tu, ara ja t'hauran reunit i t'hauran dit...
Molt bé.
Òscar Fernández, Òscar Fernández.
Òscar, t'haurà dit Òscar.
És un bany d'humilitat,
Salvador. Òscar, hem de pensar la temporada que ve, això ha anat molt bé, ho hem de mantenir, fins i tot... T'hauran fet, això?
No.
Ah, encara no?
John encara no ho ha fet.
No t'ho ha fet? Bueno, deu estar inflant la bici.
No me'n passa.
Tot arribarà. I aleshores te diran, has de pensar tant, jo també t'ho he posat perquè vegis el que fan els altres.
No,
clar, aquí a Catalunya esteu com si estéssiu...
Per saber
com el mercat. Clar, que respira. Quins són els temes?
Bactèria carnívora...
És que quan tu estrenis al setembre la propera temporada, que entenc que continua, si no t'han fet ja jefe de corporació o algo, a lo millor la bactèria s'ha fotut mig al coll. Saps, jo què sé? Hi ha mar al coll, sí, no?
No.
El coll és d'interior.
Mira que ho tenia fàcil, eh?
Sí.
Pues ara jo he anat per la carretera quan vaig a Bèrnia i de repente...
No del tot.
Bueno, pues res, això ja ho podeu borrar del podcast.
Molt bé.
Talleu.
Perfecte. Sí.
Tercer tema.
Ah, que n'hi ha més, eh? Molt
sí,
bé.
Tercer tema d'estiu. Aquí ja fem un gir, diguéssim. Atenció.
Y haremos parada en casa de Amador Mohedano.
Home.
En exclusiva vemos el documental de su hermana con él.
Estamos bien.
Tenemos todas las reacciones y qué le ha parecido.
O sigui, Amador Mohedano, que viu a una zona de platja, li han fet veure el documental.
Però has d'explicar que aquest senyor és el germà de la Rocío Jurado.
Mm. Home, això ho sap tothom, ho saps.
Jo no ho sabia, jo no ho sabia.
Sí. A tu no?
Jo és que això em perdo. Sí.
Home, ell ho sap seu, eh?
Com una ola.
I el professor de la universitat Abat Oliba Seu, és l'únic que em sé, d'aquest programa, Abat Oliba Seu.
Veus?
És Seu?
No, és amb C, és amb C.
Ah,
és
de Seu, que és d'edifici.
C-E-U.
Perquè és centre...
Centre Europeu... Ni ho saben, és que... No hi ha prou treball. És que tu, juro, és que aquí jo ho estic traient tot a fora.
Bueno,
es veu que han fet un documental de Rocío Jurado i llavors al germà li han fet mirar la tele.
Hemos visto el documental con él.
Con él, para ver su reacción. O sigui, l'han gravat mentre ho mirava. A ell li deien Ramita de Romero, perquè sempre lleva una Ramita de Romero a la boca, com un pardal. I aleshores...
Com si portessis un palillo.
Sí, però porta una Ramita de Romero.
Sí, té moments memorables, aquest home, com un cop que la seva exdona, crec, la Rosa Benito, estava Supervivientes, i el van portar perquè la visités. O sigui, va rebre la visita sorpresa del seu marit.
Com fer un vis-a-vis.
No, però és que s'ho va prendre, crec, de manera pràcticament literal. Si no hi ha càmeres, tot allò acaba ple de sorra.
Sí.
Va ser una escena molt grotesca. Per això la guardo...
Ell la guarda a la memòria.
A la memòria, perquè és una escena meravellosa.
Bueno. Explica allò de les bactèries.
I després ja va haver-hi el tercer tema.
El quart.
El quart tema. Ah. Hem fet aquest, la bactèria, sí. I el quart tema d'estiu i fresquet.
Sí, la bactèria, la venda de nens i Amador Mohedano.
I ara aquest.
Y además crece la moda de ponerse un culo XXL para el verano. Vamos a enseñarles cómo se opera y qué famosas se lo han puesto. En directo, uno de los culos más impresionantes de España.
Això també et dic que a finals de juny, dic que crece la moda de ponerse un culo, ja no arribes. Vull dir, perquè no, clar, això és postoperatori, sí. No sé què, el vendatge...
Però
qui
era la que sabia...
Bueno, això sí que em vaig quedar a esperar a veure-ho.
Vale.
I aleshores, de sobte, jo estava a casa... Jo no penso que tinc una pantalla molt gran, perquè encara tinc una Sony més vella que jo, que té una pantalla de 40 i un borde de pam.
Si el cul era XXL i la tele és grossa...
I aleshores, de repent, és que això no ho he portat, va sortir a tota la pantalla un tanga amb un cul que omplia tota la pantalla, movent-se, i una persona parlant, que era la reportera. Què va tenir que dir la pobra reportera? Bueno, és que jo estoy aquí, por favor, compañeros, si me queréis filmar... Perquè, clar, el companyero només estava enfocant al cul. Clar. I l'altre noia estava darrere, amb el micro, i aleshores, diguéssim, que van fer aquest tema. Aquesta noia va explicar de saque, diguéssim, que s'havia operat això, que s'havia posat 3 quilos i mig o 4 a cada natge del cul, i què tal ha ido l'operació? I li va dir, muy mal, se me abrieron todas las heridas, només de saque, d'arranque, d'estiquetre. I aleshores, bueno, pues això era tele d'estiu. No t'ho dic perquè ara feu el matí de la Catalunya... Ai, no! A migdia, Catalunya a migdia. D'estiu,
sí?
O no?
No, l'estiu és sense tertúlia. Fem només l'informatiu. Només informatiu.
T'ho està dient perquè sàpigues que no tens que venir. No, sí,
no però encara queda. Sí, acabem al final de juliol, eh?
Ja ho sé. Però bueno, imagina't que arriba la bactèria aquí dalt, perquè això igual la bactèria estava baix.
Però fem dèria tot el juliol. Et pots preparar temes així picadets i fresquets?
També diré una cosa, a mi no m'ha cridat molt l'atenció aquest programa, amb aquests temes. La bactèria carnívora, la venda de nens per internet, Amador Mohedano i culs XXL, no, el menú no m'ha...
No?
Jo no ho miraria.
Ets més els temes de paneque? No.
Però tu entrevistaries a Kim Kardashian aquí al programa?
Ell sí. Però ell demanaria un especial al 3 cap de nit. Va. Vull dir, una cosa, un dijous després de Polònia, això que a vegades fan especial...
Kim Kardashian.
Se puja el blat.
Et dic una cosa.
La nit de Kim Kardashian.
La nit de sí.
Escolta'm, missatge de Joan Bota.
Joan Bota.
A Joan Bota.
L'amic de la Doraemon. Ah, no, que no era qui era.
Doraemon era
masculí. Em diuen informants interns i externs que s'ha preguntat per un tal Botas.
Sí.
Diu, deu ser veritat que ens escolta molta gent. Diu, jo em veieixo, ell no. Perquè ell no se n'ha adonat, li han hagut d'avisar.
Home, és que està de vacances.
Però està de vacances.
No, demà ve a treballar.
I què està fent?
Està a la platja de Mataró, que és un lloc meravellós.
No ho sé.
I tu no saps on tens els treballadors. A veure si t'haurà agafat una baixa i no li passa res. No. Que ara és el que això ho fa molt la gent.
Demà torna. No, avui ha agafat l'alta. Demà ja està...
Aquesta va mal?
Sí, ha passat un parell de dies, no passa res. Ja està recuperadíssim, perquè ja té l'alta, demà ja ve a treballar.
Potser s'ha operat el cul.
Però ja...
O potser li ha picat la bactèria carnívora. És que, ojo, o igual s'ha quedat un dia per veure tot el documental de Rocío Carrasco. De Rocío Jurado. Bueno, jo no estic bé. Hasta quan he d'aguantar jo aquí?
Fins a final de juliol.
Ho trobo molt llarg.
No, però faràs temes d'estiu, Santi, està bé.
Això és culpa d'en John. Quan vegis en John li dius, has d'allargar molt la temporada.
Sí,
perquè dic una cosa, i no es pregui entès com una crítica, però tots els programes de Catalunya Ràdio acaben temporada aquesta setmana, aquest divendres els entre setmana, diumenge els de cap de setmana,
sí.
I el Catalunya migdia, 2 hores, fins 25 de juliol.
Aquí ho deixo, també.
No, aquí ho deixo.
És que això...
Culpa d'en John, que dius tu.
Però això és una desigualtat o és un piropo?
No,
com
això és una desigualtat.
També...
No,
és un piropo.
Això ho va decidir abans dels 150.000.
No, clar, sí, això ja fa setmanes que estem...
No, hem d'aguantar, hem d'apretar, hem d'aguantar tal, això, però, clar... Bueno, és que també dic que Catalunya ha d'estar informada a l'estiu, perquè si no ja veus la bactèria, el culo i tot això.
Això vol dir que et queden 3 dèries. 3 dimecres. Ànims, ja queda menys.
Pues no sé què faré.
La d'avui ha estat molt bé, Santi.
Veus? Sí, sí. Li ha agradat. A l'Alícia i l'Oriol també. L'Oriol, el tema bactèria no li ha interessat gaire, el tema nens tampoc, però quan ha sentit Amador Mohedano, ha reviscolat,
Clar, és que aquí no sé què fer, perquè tots són tan diferents.
Però a mi m'agrada molt quan portes talls i ens il·lustres de coses. Què passa per Telecinco? Sí. Pam, uns talls. Estem al
però
dia.
És que això m'ha de passar que ho veig, perquè jo tampoc et pensis tu que estic veient
la
tele.
Però tu has d'estar oberta a veure.
Clar. Ja no hi veig gaire, et vull dir. O sigui, ja entro lo que tinc i lo gran que em foto, o sigui, mare de Déu.
Ho deixarem aquí. No em puc treure
de
cap la imatge d'Oriol Mar dient si l'operació de vota havia estat dels culs XXL.
Que no vingui aquí, sembli més Venezuela.
De què heu de parlar més, ara?
Hi ha una mica d'Aznar, una mica de criptomonedes i una mica... Has sentit olor de cremat aquest matí, quan sorties de casa? No.
Jo és que quan surto a casa sento olor de... Se m'ha cagat el gos, diguéssim. No. Perquè tinc un gos gran i...
Pues després
i ja
ho comentarem.
Ja l'he deixat l'ascensor a coll.
Vaja, carai. Vaja, avui una publicitat. Santi Villas, gràcies. Fins dimecres que ve.
Bueno, ja ho veurem, perquè jo...
No
sé. Tu estaràs i tu ja no, no?
En què sí? Fins sí, al 25?
Ah, tu has de... O sigui, no, no només que el programa continua, que tu t'has de quedar aquí a juliol.
Perquè et penses que em queixo, si no, no em queixaria si fos un altre rai.
Home, però ara... Tu ets l'únic...
L'únic.
Tots se'n van i tu et queda.
És l'única estrella?
Mira, et vaig a dir una cosa.
Cosa que demostra que d'estrella, res.
Et vaig a dir una cosa.
Perquè les estrelles acaben.
T'estàs posant més feina del compte. Acabes el 24.
Doncs 24 és divendres, perdó. 25 deu ser dissabte.
Doncs el que et dic, que no senta ningú, punxa-li la roda a la bici.
Epa! D'aquí 4 minuts seran 2:15. Una pausa i ara continuem. Fins ara, Santi.
Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravitea Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya migdia.
3 minuts i seran 2:15. Una de les incògnites polítiques dels pròxims mesos és quin discurs s'acabarà imposant el Partit Popular en relació amb Junts per Catalunya. Amb els números d'aquesta legislatura, els de Carles Puigdemont serien clau per poder tirar endavant una hipotètica moció de censura que sembla molt improbable perquè Junts per Catalunya ha tancat la porta sempre que se li ha preguntat. Però més enllà d'això, els partits comencen a modular discursos, sovint són canvis de fons, lents, pensant en futures majories i en una nova legislatura en què, en principi, l'aplicació de la llei d'amnistia hauria d'estar resolta. El cap de setmana passat, al Congrés dels Populars Catalans, Alberto Núñez Feijóo va parlar de girafull.
También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
Encara més explícit va ser el seu número 2, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, en una entrevista a la cadena SER.
Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no és un movimiento secessionista en Catalunya, no, com el que vivimos en aquel momento.
Molts van interpretar aquestes paraules com cants de sirena, podrien dir, per intentar seduir Junts per Catalunya més de cara a la pròxima legislatura que no pas aquesta. Des de Junts per Catalunya ràpidament es va tancar la porta, vam sentir a Míriam Nogueras, per exemple, el mateix dilluns dient que ni parlar-ne i que Junts per Catalunya no pensa entendre's amb el Partit Popular. Però davant d'aquests moviments de fons, el mateix Partit Popular, avui ha aparegut l'expresident espanyol José María Aznar, líder durant molts anys del Partit Popular, i ha marcat terreny, podria dir, avisant que aquest, el d'obrir-se l'entesa amb Junts per Catalunya, no és el camí que ha de seguir Feijóo.
Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
La tesi d'Aznar és que Junts no pot estar en aquesta majoria nacional, que diu ell, i posa d'exemple la via Stàmer, que va proposar Míriam Nogueres al Congrés. Diu que si volen canviar Pedro Sánchez per un altre candidat és precisament perquè aprofundeixi en la plurinacionalitat d'Espanya i en l'amnistia, i no pas en una majoria per governar. No sé com ho veieu, aquests moviments, si li veieu molt de futur o poc, tenint en compte que Junts no està gaire per la feina i que el mateix Partit Popular ja veus disconformes del pes específic com la de José María Aznar.
A mi, si em permeteu, jo, venint d'algú que va fer el pacte del Majestic, que tingui aquest canvi de discurs, no tindria més que aplaudir-lo, perquè jo crec que Junts en realitat té un problema, que és que el partit polític d'àmbit nacional, fent-ne la terminologia d'Aznar, que jo en aquest cas comparteixo absolutament, que més lleial ha sigut als acords signats amb el nacionalisme català, ha sigut el PP d'Aznar, perquè en el pacte del Majestic totes les coses que en aquells moments es van signar, que vista amb la perspectiva d'aquell moment eren molt bèsties, la supressió de la mili, la supressió dels governadors civils del conjunt d'Espanya, la retirada de la Guàrdia Civil de Catalunya, eren coses que a mi, que jo en aquells moments era un càrrec electe del PP, em van doldre moltíssim, i això ho dic com a element personal. Que Aznar, en el fons, faci un reconeixement de l'error que va cometre, jo crec que és bastant notable. I, per altra banda, clar, és que Junts ha fet un mal negoci en els seus pactes amb el sanchisme, perquè Aznar va complir fins a l'extrem d'arribar a parlar català a la intimitat, i, en canvi, permeteu-me que ho digui així, l'expressió col·loquial seria Sánchez se'ls ha pixat, no ho diguem així, però se n'han fotut d'ells perquè no s'ha complert res del que van dir. Dit això, jo crec que el PP té un problema, que és que els seus votants a Catalunya no són nacionalistes, i cada vegada que apareix un partit polític que clarament diu que es pot ser català i no es pot ser, i no cal ser nacionalista per ser català, com va ser Ciutadans o com és Vox, els hi passa la mà per la cara, perquè una part d'aquests votants catalans, inequívocament catalans però no nacionalistes, desconfien d'un PP que cada vegada que pot, amb aquesta idea, des del meu punt de vista, absolutament equivocada, de que hi ha una burgesia catalana i madrilenya que comparteixen un programa econòmic i que es poden ficar d'acord, i que, per tant, Junts, com diuen a Madrid, és un partit de centro-dereta. És una bestiesa com una casa. A partir d'aquí, doncs, el PP no li acaba d'anar mai bé a Catalunya perquè no entén qui són els seus votants.
Sí, no, jo, en una cosa que no estic del tot d'acord amb tu, Joan, és quan dius que Pedro Sánchez s'ha pixat com en allò que ha demanat Junts. Jo penso que...
A la comparativa em referia al compliment d'acords amb uns i els altres.
Sí, sí, però és que aquí és on rau la diferència, jo crec. Jo crec que Junts no se'l nota una mica desnortat perquè no se sap ben bé què retreure-li al PSOE. En el sentit de que a la llista de la Carta als Reis que van fer a l'inici de la legislatura, no? Reconeixement del català a Europa, immigració, evidentment l'amnistia... sí, sí. O sigui, però tot això eren coses que ells sabien quan posaven les cartes als Reis, que no era una cosa que depenia exclusivament del PSOE, que per tant era una cosa que havies d'anar de màxims i una cosa que probablement fallava. Llavors, és veritat que jo... aquesta cosa contínua, superdura de Junts contra el PSOE, penso, però exactament què és el que li està retraient? Què és el que estàs demanant que ells facin?
Però els retrets tots han d'anar als dos que pacten, perquè en aquest cas el govern de Pedro Sánchez també sabia que estava pactant unes coses que no depenien d'ell.
Totalment.
Si tu et compromets o no, és que aconseguiré el reconeixement del català a Europa. És que no depèn de tu.
Totalment.
Depèn de les institucions europees.
Totalment. I en aquest cas els dos van entrejugar. El que passa és que jo crec que el PSOE sent que ha pagat un preu tan alt per l'amnistia, posant-se de cul... posant-se malament amb tot el poder judicial espanyol, i que, per tant, han pagat un preu altíssim per aquests pactes i que hi han fet una gran part. Per tant, dit això, evidentment que entre aquests dos hi haurà un intent d'apropar-se pel que pugui venir. Però què s'espera treure l'un de l'altre? Què ho podria oferir el PP a Junts que li pugui satisfer? Podria aconseguir un finançament que els pugui interessar, una cosa que mai s'atreviria a fer fortament al PSOE, però el PP ho podria fer? Què és el que busca Junts del PP? Que jo crec que en aquest cas mai no li donarà.
Junts no busca res, perquè...
No,
és a dir, que sempre han dit, amb totes les lletres, que no estan els seus càlculs cap entès amb el Partit Popular.
Totalment, però dic que sí... pensem en algun apropament cap al futur i, per tant, deixar la porta oberta cap a una majoria diferent, jo em pregunto què és el que sí que podríem veure bé. I, honestament, no se m'acut cap altra cosa que no fos un millor finançament, que tampoc el PP podria donar. Per tant, em sembla com un diàleg que s'anirà repetint i es trobaran en certes votacions al Congrés, però que de facto ara ja està tan separat i és una situació tan diferent a la del Pacte del Majestic que és impossible una trobada entre uns
només,
i altres.
Només un comentari, El millor finançament que ha tingut Catalunya li va donar Aznar el 50% de l'IRPF, la cessió dels impostos especials...
Va ser un 30,
i després, no? No, el 30 era en Felipe González, el 50 va ser amb Aznar. Sí. I després hi ha amb Artur Mas i Mariano Rajoy els pressupostos que el Partit Popular de Catalunya va donar suport a Artur Mas a les portes del primer referèndum il·legal de l'any 14. O sigui, jo crec, sincerament, que Junts hauria de fer una reflexió, perquè jo no crec en la relació entre Junts i el PP, i crec que té molt més en comú un votant socialista i un votant del PP que no un votant de Junts amb un votant del PP. Però, dit això, realment, el Junts ha fet molt mal negoci en els seus tractes amb Junts per Catalunya, perquè no tot depenia d'Europa o no tot depenia de tercers. Hi havia coses que ells haguessin pogut aprovar. Penso en la condonació del deute, penso en el tema de la transferència de competències en matèria d'immigració, estem veient aquests dies la regularització, i jo crec que Sánchez se n'ha fotut de Junts, li ha pres el pèl.
No, hi ha hagut un punt que quan van pactar, per exemple, l'única cosa que sí que s'ha cobrat per avançat, per fer servir la terminologia de Junts, és el català al Congrés per investir Francina Armengol com a president del Congrés. A partir d'aquí són tot compromisos que o bé no depenien directament de la Moncloa o que depenien d'altres actors, com per exemple el que deies tu, Joan, que tens tota la raó, el traspàs de competències en immigració de cau, perquè Podem hi votar en contra, que és un altre factor extern que en teoria no depenia de la Moncloa. Problema, pactar coses amb algú que saps que no té totes les cartes a la mà per complir. I, per tant, Pedro Sánchez, hi ha hagut moltes coses que, efectivament, no les ha complert, i a mi em sembla que ja li ha anat bé no complir-les. Després, el que deies tu, Alicia, de què li pot oferir el PP a Junts, a mi només se m'acudeix una cosa, que és una cosa que normalment no es pot dir en veu alta, i que sempre s'ha dit que potser s'ha parlat, però ningú ho ha confirmat oficialment, que és el control de la justícia per fer efectiva l'amnistia a Carles Puigdemont. L'única cosa que el PP d'estrangis, per dir-ho malament, li pot dir a Junts, escolteu, governem, feu-me costat, cediu molts vots i nosaltres garantim que la sala segona del Tribunal Suprem deixarà de fer el mico amb l'amnistia. Això només ho pot fer el PP, i això hi ha gent de Junts, per exemple, una opinadora que sempre ha estat propera a Junts, com Pilar Rahola, defensa que és més oportú pactar amb el PP perquè el PP són falcons i compleixen els acords que no pas amb el PSOE, que t'acaba enganyant. Això ho hem sentit i això ho hem vist escrit. Dit això, crec que Catalunya és molt diferent ara del que ho era l'any 96 quan es pacta el Majestic.
Totalment.
És molt diferent a nivell demogràfic, a nivell social, a nivell fins i tot econòmic, a nivell polític, per descomptat, el mapa de partits ha canviat molt. I és veritat que hi ha un subterfugi que sempre fa servir Junts, amb encert en aquest cas, per no dialogar amb el PP, que és si el PP vol parlar amb Junts, que vagi a Waterloo, a parlar amb Carles Puigdemont. És evident que el senyor Feijóo, en el moment en què agafés l'avió, perdria totes i cadascuna de les opcions per ser escollit president del govern espanyol. Hi ha un altre factor que és especialment rellevant, que és el factor de Vox. No és el mateix un Feijóo amb 165 escons anar a buscar el PNB i Junts, encara que els hi caigui malament, o que es caiguin malament entre tots, però pots arribar a arrencar alguna cosa per fer una cosa sòlida, que un Feijóo amb 135-140 escons, que depèn de Vox, perquè en el moment en què Junts entra a l'equació, Vox cau de l'equació.
Malgrat tot, malgrat tot això que estàs dient tu, Ignacio Garriga va arribar a dir que ell estava disposat a votar la moció de censura instrumental, sí, això sí, juntament amb Junts, a fi efecte de que marxés Sánchez. O sigui, Vox s'hi va posar bé.
S'hi va posar bé. Clar, una cosa és una cosa instrumental per dir fem fora Pedro Sánchez, que es podria arribar a assumir. L'altra és pactar uns mínims de legislatura. En aquesta legislatura sí que és veritat que hem vist una sèrie de votacions en les quals PP, Vox i Junts han coincidit, de la mateixa manera que moltes vegades el PP, el PSOE i Vox voten al mateix costat en qüestions que tenen potser bon amb l'eix més nacional en aquest sentit, però que Junts en alguna votació coincideixi amb el PP o Vox no vol dir que estiguin d'acord
amb
tot.
Decret, amb el decret d'habitatge, segurament, habitatge, durant aquest mes de juliol, veurem una vegada més com PP, totalment, Vox, Junts, Coalició Canària i UPN voten plegats
perquè
per tornar-lo.
Perquè són uns grans companys d'oposició, però això no els converteix automàticament en companys de viatge de poder fer una majoria parlamentària. Jo ara mateix això ho veig absolutament impossible i, per tant, és un tema que podem anar comentant. Aznar diu que sí, els catalans diuen que sí, però en el fons ha canviat tant la situació a Catalunya... bueno, i a Espanya, en conseqüència, que jo crec que és impossible pensar que uns i altres es poden oferir, més enllà del que tu dius, Oriol, que evidentment pues, és molt interessant.
Jo,
i és...
jo hi ha una cosa que...
Però això no es pot posar en un paper.
Fiquem molt el focus al PP, però jo crec que també s'ha de ficar un moment el focus a Junts. Junts té un avantatge en aquests moments, que és que a les generals Aliança Catalana ha dit que no pensa anar-hi i, per tant, ells poden retindre 5, 6, 7 escons el que actualment tenen. Clar, o ells tenen un cop, sembla, totes les enquestes diuen que pot haver-hi un govern PP-Vox a nivell nacional, clar, o Junts manté un cert nivell d'interlocució amb el nou govern per tenir alguna mena d'influència, o senzillament es converteix en una força política inútil. O sigui, jo crec que el PP ha de pensar com conviu i de què parla amb Junts, però també Junts ha de pensar com s'entén amb el poder que està a punt d'arribar i quina mena de relació té amb aquesta gent. No és només un tema del PP.
De moment, doncs, tenim aquest embolic dins del Partit Popular amb dues veus molt contradictòries, com hem pogut sentir, per cert, certificació sobre la cessió de l'IRPF. El primer govern d'Aznar cedeix l'any 97 el 30% a la Generalitat i a les comunitats autònomes. El 2001, el segon govern d'Aznar fa una reforma que puja al 33% i és José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2009 qui eleva el 50% la cessió de l'IRPF.
Error meu.
Amb Aznar primer el 30%, després el 33% i el 2009 amb Zapatero el 50%. 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica...
S'ha portat
la conciliació
super.
Familiar.
Home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
D'aquí a 18 minuts seran les 4. Es pot deixar a l'estudi un moment en què l'Alícia i el Joan López Alegre estan pendents dels telèfons mòbils perquè estan intentant confirmar una teoria que han tingut durant la publicitat. I ara mateix, tot el que jo expliqui no ho escoltaran. Ho sentiran de fons, però no ho escoltaran. Perquè què esteu mirant? Expliqueu a la gent què esteu mirant l'un i l'altre.
Hi ha un debat.
La participació a Sarrià, Sant Gervasi a diverses eleccions.
L'un a les generals i l'altre a les municipals. Per confirmar o no una teoria.
Que és si hi ha gent que vota, que va votar Xavier Trias, que al cap de poques setmanes va votar Núñez Feijó.
Que tu creus que no existeix això?
Jo crec que això és un percentatge poc rellevant.
I jo crec que ha de ser algú rellevant perquè a Sarrià Trias treu un 40% dels vots i, per tant, hi ha d'haver-hi algú que se'n vagi després a Feijó. Però No estic trobant les dates, Joan.
Després ho mirem, després ho mirem. I t'ho confirmem.
Molt bé. Domineu el tema criptomonedes o no?
No.
Una mica.
Una mica, eh?
Ah, sí? Com,
Bueno, perquè hi va haver-hi... A veure, és que hi va haver-hi un moment que la gent invertia i llavors ens vam haver d'informar per dir què esteu fent.
Alguns,
I tu
inverteixes
en criptomonedes?
No, gent del meu entorn que vam dir, a veure, calma.
La notícia d'avui és que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes a tot el món, que és Binance, s'ha quedat sense llicència a Europa. Des d'avui, per tant, ja no pot operar més a la Unió Europea perquè no ha aconseguit el permís de les autoritats comunitàries per poder seguir actuant a Europa. Això afecta aproximadament 500.000 d'usuaris a tot l'estat espanyol que tenien criptoactius, criptomonedes, en aquesta plataforma, en Binance, i que ara no poden actuar sobre aquestes criptomonedes.
A veure... Sí, no, jo crec que ara... No,
sí, sí, tu com a experta, Alicia, què ens podries ajudar?
No, que ha entrat en vigor aquest nou decret. Vols parlar?
No, vale. No. T'has ficat tot sol en un jardí? Necessites ajuda? Puc oferir-te ajuda, eh?
No, o sigui, jo crec que s'ha d'entendre millor el que ha entrat avui en vigor. Espera. Perquè l'únic que aplica és com en aquesta oferta, o sigui, no, en l'oferta. Bueno, per favor, endavant.
No, et salvaré jo, perquè jo no tinc ni idea. Jo. Però saludem Luz Parrondo, que és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management a la Universitat Pompeu Fabra i és experta en blockchain. Luz Parrondo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure,
gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu, perquè a veure si ens poses una mica de llum, perquè estem explicant això, que la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes de tot el món, Binance, deixa d'operar a Europa perquè la Unió Europea no li ha donat el certificat necessari com per operar. Què vol dir que deixa d'operar a Europa? Què passa amb la gent que tingui criptomonedes en aquesta plataforma? S'han quedat sense els diners? Sí que els tenen, però no els poden operar a Europa? Tradueix-nos això.
Vale. Bueno, tot és molt recent. No sé fins a quin punt domineu el tema, clar. Però estem parlant d'uns criptoactius que com, no estaven regulats, etcètera, vam fer la regulació de MiCA, de Markets in Criptoactius, que posa les bases. I les bases més fonamentals és que les empreses han de tenir una llicència. Per tenir una llicència, no, per exemple, aquí a Espanya hem d'anar a la CNMV, passar uns controls i et donen la llicència. I aquesta llicència no se li ha donat a Binance per moltes qüestions. Històricament, Binance no ha sigut un exemple de compliment de regulacions, no? Contra el blanqueig de diners. Diguéssim que el món cripto és un món que des del seu començament es veia com alguna cosa que no tenia que seguir les normes o les lleis per gent per no identificada, no identificar els comptes, i n'hi havia molt seguidor que volia aquest anonimat, i diguéssim que dintre del món cripto aquestes regulacions no estan ben vistes per certa part dels usuaris. I Binance, jo crec, per un afam de tenir més negoci, de créixer, etcètera, doncs va ser molt laxa i va permetre molts incompliments d'aquest tipus de regulació. Això ha fet que no tingués aquesta regulació de MiCA, que l'estava intentant treure per Grècia, i llavors no pot operar a partir d'avui a Europa. Això com afecta els usuaris? Pues, a veure, no, els diners no desapareixen. Els que tinguin diners a Binance continuen tenint-los. El que passa és que les operacions que poden fer amb ells es limiten molt, poden cancel·lar el compte, poden fer alguna coseta, però no gaires, i el que limiten sobretot és l'accés a nous usuaris, a nous clients.
Pot sobtar que la plataforma més gran de criptomonedes de tot el món no pugui actuar a Europa. Això és perquè Europa és especialment restrictiva pel que fa referència a quines companyies poden actuar?
Europa és molt coneguda per ser molt exigent en la regulació. Altres països no ho són tant, i per exemple ja ben bé a l'inici de les criptos, molt abans que tot això fos un boom com és ara, Europa ja va prohibir moltes coses en cripto, moltes. Al principi les ICOs no es podien fer a quasi cap país d'Europa, després es va estendre, als Estats Units també es van prohibir molt de temps, però especialment Europa és molt estricta amb qualsevol cosa que tingui que veure amb la regulació. Mm. És a dir, aquí preferim prevenir, dir no pots actuar, que no penalitzar. Als Estats Units és més, fas una cosa malament, doncs et porto a la garjola, no? Com li va passar al CEO de Binance. El CEO de Binance està condemnat, etcètera, per aquestes actuacions. Llavors, diguéssim que aquí el que fem, més que deixar-te fer i condemnar-te, és no et deixem operar. Però per molt que sigui un exchange, que és com un banc, no? O sigui, aquests, Binance ve a ser un criptobanc, per dir-ho d'una manera. Però n'hi ha molts d'altres. N'hi ha Coinbase, Kraken, Bit2Me, que és l'espanyola, Bitpanda. O sigui, tenim moltes altres opcions. És com dir, no deixen el, no sé, un banc, el banc Banesto, per dir-ho d'una manera, un que no és... no el deixem operar. Bueno, doncs tens d'altres, no? Els usuaris no és tan problemàtic, perquè si no pots amb Binance, doncs tens moltes altres opcions.
Fa uns anys, ara ho deia també l'Alícia, quan hi va haver el boom de les criptomonedes, la sensació és que hi va haver molta gent que va entrar en aquest món, molts d'ells sense dominar molt bé què és el que estaven fent, i que en canvi van veure que era una manera fàcil, entre cometes, d'aconseguir diners. I aquí molta gent s'hi va ficar. Continua ficant-s'hi molta gent sense saber exactament què és el que està fent, o ja ha quedat una mica més acotat i la gent que entra en el món de les criptomonedes hi ha gent que domina i que, per tant, sap el que està fent?
Hi ha de tot. Jo crec que sí que al principi ja va haver moltíssima, moltíssima... Per exemple, jo a classe, jo preguntava i m'aixecava amb la mà doncs, potser 10-15 estudiants que operaven en criptos. Amb 19 anys. Ara jo pregunto a la mateixa edat i em aixeca la mà un, potser. Sí, ha baixat molt aquells que no dominen, perquè sí que jo crec que som més conscients dels riscos i la gent ja ha començat a sentir, no, això, ui, n'hi ha molts fraus, etcètera. I qui més no ha tingut algun amic que ha perdut diners amb cripto, etcètera. Per tant, jo crec que aquí sí que n'hi ha hagut una baixada de gent que no entén que entri. Per una altra banda, n'hi ha opcions d'entrar regulades. És a dir, abans era com el lejano oeste. O sigui, tu entraves amb el teu propi risc perquè no havia regulació. Ara, per exemple, pots entrar al teu banc i fer-ho tot a través del teu propi banc. O sigui, ja no cal o ETFs o fons d'inversió. O sigui, n'hi ha maneres molt més tradicionals que la gent està més habituada a treballar-hi en què pots estar exposat a cripto sense els perills d'un món no regulat. Per tant, jo, una persona que no tinc molta idea de lo que és el món cripto, però vaig al meu banc i al meu banc faig una mica de trading amb la seva, diguéssim, tot el tema molt més amb molta més seguretat, llavors jo crec que això dona marge perquè gent pugui entrar. Fer-ho més massiu.
I ara que han passat uns anys, el món de les criptomonedes ha estat la revolució que semblava en el moment que va néixer. S'ha quedat a mig camí o tot just està començant i acabarà sent la revolució que es pensava?
Clar, però és que aquí n'hi ha molt de desconeixement, perquè la revolució que es pensava, la gent només veu les criptomonedes com un actiu d'inversió i el que té la revolució no és la criptomoneda tant com la blockchain. És a dir, la capacitat de la blockchain de fer coses impressionants i sobretot en un món en què anem cada vegada més digitals, és espectacular i continua sent-ho i s'estan fent coses molt interessants, però a nivell tecnològic, és a dir, tot el món financer es tokenitzarà. Tot el món financer. O sigui, arribarà un moment que la gent només farem servir diners que estan tokenitzats, actius que estan tokenitzats, accions que estan tokenitzades, perquè tots aniran amb aquesta blockchain. Són com si fossin les vies del tren per on passen aquests actius d'una manera més segura. Tot el tema aquest molt més sexy i aquesta part de vull fer-me ric i fico aquí i multiplico per 30, això és només un boom al principi, no? Que hi ha aquest hype de lo nou, de lo desconegut. Però quan jo tot es normalitzi, serà una tecnologia que farem servir com tantes altres i que, bueno, i que estarà present en tots els bancs, a totes les nostres transaccions, especialment en qualsevol cosa que tingui a veure amb una transacció de valor amb actius, es farà amb blockchain. Estic convençuda.
Per cert, avui també hem sabut que Donald Trump ha duplicat a l'últim any els seus ingressos a través de les criptomonedes respecte a l'any anterior. Sí. La Casa Blanca nega, és clar, que el president s'hagi beneficiat del seu càrrec per enriquir-se per aquesta via. Però està en una posició com la seva, de poder, i a més amb la informació que controla, sí que et facilita la possibilitat de fer molts diners també amb criptomonedes?
Jo no sóc experta en aquest àmbit, però la meva sensació és que sí, evidentment. O sigui, ell té dues maneres per les quals està entrant en el món cripto. Una és amb la seva meme coin, que això és com un cromo. Saps quan jugàvem de petits a cromos?
Sí.
Pues va emetre un cromo digital, i la gent que li volia comprar el cromo, perquè li feia gràcia comprar el cromo, pues va comprar cromos. El cromo va arribar a valdre, no sé si va arribar a una valoració de 70 i pico per cromo, i ara està a un 1, algo. O sigui, ha perdut un 90 i pico per cent del valor. clar, tothom que va comprar aquesta meme coin quan estava a Malhai, pues ara aquesta meme pues no li val res, no? I això és diner directe per ell. I d'una altra banda té el que és la seva empresa de DeFi, o de finances descentralitzades, que el que es fa és molt semblant a el que fan els bancs, és el que es diu el World Liberty Financial, World Liberty Financial, i és una empresa que el que fa és préstecs, per exemple, inversions, etc., però tot dintre del món blockchain. Clar, aquí sí que potser tot això està per regular. Tot això, tot el món DeFi, així com t'he dit que a mi que està regulant, els bancs estan entrant, però el món DeFi està totalment desregulat. Aquí encara es podia guanyar molts diners perquè n'hi havia moltes coses que es podien fer que un banc o qualsevol altra financera tradicional no pot fer. Clar, si tu beneficies que això vagi més lent, per exemple, que aquesta regulació tardi, trigui a arribar, doncs estàs beneficiant, evidentment, estàs donant, o donant llicències a algú que potser no la té. O sigui, jo no dic que ho faci perquè no tinc coneixement, però sí que aquesta part, aquesta empresa, sí que es podria beneficiar de que la regulació fos més o menys ràpida en aplicar-se.
Doncs és Luz Parrondo, és professora de tecnologia financera de la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra i experta en blockchain. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
No sé si t'ha ajudat o no.
Sí, sens dubte. No, i és molt interessant el que ella deia. El que és evident és que ara mateix Bitcoin, o sigui, el valor de les criptomonedes està a la meitat que el seu màxim històric i, per tant, no sabem si és perquè realment, com diu ella, ara ja té un valor normal, més enllà de les expectatives inicials, que allò semblava una mina d'or, i la gent invertia no pel valor en si, sinó per l'expectativa de que
allò perquè la gent va entendre, els que no hi entenen, els que no hi entenem, que això de les criptomonedes, escolta, una manera fàcil de fer-te ric.
Exactament.
Jo poso diners aquí i això puja com l'escuma, d'aquí X temps retiro i haurem duplicat, triplicat o quadruplicat el valor. Quan el que entenc de la conversa és que això és una cosa residual de la importància que tenen la tecnologia blockchain a l'hora de fer totes les transaccions internacionals, que pel que ha dit la Luz Parrondo, serà el futur de les relacions entre bancs i que, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que no tenen a veure amb aquest enriquiment ràpid que sí que serà important aquesta tecnologia. El que passa que la gent, com sempre, ens hem quedat amb el que ens sembla entendre.
Clar, per nosaltres que estem en el sistema de l'euro i que per molt que jo crec que l'euro ha comès errors com posar en marxa la maquineta i començar a tirar bitllets i això ha generat inflació, el sistema de l'euro és un sistema molt estable, com si diguessis els britànics amb l'euro o els suïssos amb el franc suís, però hi ha molts països en vies de desenvolupament on la seva moneda és absolutament inestable, imprevisible, i per tant hi ha molta gent que ha acabat invertint o estalviant en criptomonedes perquè aquesta criptomoneda els oferia moltes més garanties que no la seva moneda nacional. Va haver-hi la polèmica aquesta de Javier Milei, que havia recomanat a la gent que invertís en criptomonedes, però en realitat s'ha d'entendre amb la lògica d'un país que ve de tenir una inflació milionària anualment. O sigui...
I el tema és que res et garanteix que tingui aquest valor les criptomonedes, perquè hi ha gent que en aquest últim any ha perdut moltíssima pasta quan ha baixat a la meitat del seu màxim històric en l'últim any el valor de les criptomonedes. Per tant, no és un valor refugi. Hi ha una expectativa de que es puguin fer certes transaccions, però vaja, jo crec que encara és un bé de mercat que està infladíssim i que, per tant, seguirà baixant el seu
realment
valor.
Realment els diners, des de que no hi ha... des de que no tens que tenir lingots d'or al banc que suportin l'emissió de paper, que és una cosa, si voleu, molt antiga, es converteix en una cosa absolutament variable, fins al punt de que els bancs poden donar molts més diners en préstecs de lo que tenen en reserves, no?
Totalment. O sigui,
és una forma operativa absolutament aleatòria.
Però que hi ha poques monedes al món que en un any baixin a la meitat el seu valor. Sí, de països molt inestables, amb conflictes armats, tal. Vull dir que per això et dic que jo crec que les criptomonedes ara mateix estan en un punt superdelicat, o sigui, reduir a la meitat el teu valor, bueno, és un fracàs bastant gran.
No sé, jo sincerament, sentint l'entrevista, només pensava en les ganes que tinc d'anar al caixer i treure diners, i tocar-los, i de tenir llibretes i no el ChatGPT. Vull dir que al final la meva obtusitat en tots aquests temes és tan gran que...
És que no t'hagis equivocat d'època, segons com, eh?
Això ho pots donar
perquè per tens fet. Una cartilla encara.
No, perquè ja no ho deixen.
Ah, no deixen?
Que si no, si fos per tu, escolta'm, si fos per tu...
Jo allà he sentit...
Actualitzar llibreta, allò que es feia.
Tenia gràcia.
Home, bé, no ho sé, si et tocava algú davant que estava actualitzant la llibreta, et desesperaves, perquè podies ser-hi molta estona. Queden 2 minuts per arribar a l'esquadra, només a tall de titular, que aquest segur que l'haguéssiu entès molt més bé i l'haguéssiu comentat, haguéssiu encantat, però atenció. Isabel Díaz Ayuso demana observadors internacionals per assegurar que hi hagi un procés net en les nacionalitzacions dels nets d'espanyols i en el procés de regulació de migrants.
Pues va tard.
Sí,
per tant, Isabel Díaz Ayuso, que continua espantant, diguem-ne, la possibilitat que hi hagi alguna mena de pufo electoral a través de, o bé la regularització d'immigrants, sí, o bé a través de la nacionalització d'aquests nets d'espanyols que van marxar per efecte de la guerra, molts d'ells, i que se'ls va treure la nacionalitat espanyola i que ara el govern espanyol vol retornar-los, una cosa que, per cert, demanava el Partit Popular al seu programa electoral.
Ull per això, perquè aquí la llei que es va aprovar...
Són i 59, queden 10 segons.
La llei que es va aprovar inicialment al Congrés només tenia que veure, efectivament, amb la gent de la Guerra Civil que va marxar a l'exili. Però després es van fer 2 modificacions que amplia això a tot el segle XIX, el qual és el que justifica que 1 de cada 7 demandants de passaport siguin gent cubans, perquè, clar, fins a 1898 Espanya era Cuba. Mm-hmm. O sigui, atenció, perquè aquí van haver-hi canvis que és on hi ha la part obscura.
Ho deixarem aquí perquè arriben pràcticament les 4 de la tarda. Joan López Alegre, Alicia Puig i Oriol Marc. Gràcies a tots tres. Fins la
que
pròxima.
Que vagi molt bé.
Bona tarda.
20 segons i seran les 4. 20 segons i saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio als blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.